Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. Ahir es va inaugurar i fins aquest proper cap de setmana Madrid serà la seu del turisme, la seu de la fira de turisme més important de l'estat espanyol, Fitur. Sitges, com en altres ocasions, és present a Fitur i enguany, en un any especialment complicat des del punt de vista de la situació econòmica. Segurament han escoltat més d'un dels representants turístics i sobretot més d'un també dels dirigents polítics fent referència a la crisi. Fins aquí punt Catalunya l'ha viscuda, però no l'ha viscuda amb les dificultats d'altres indrets de l'Estat. En qualsevol cas, avui els titulars de premsa diuen així obertament que Sitges en reivindica la seva essència i els seus valors com a reclam davant de la crisi. Fem un encaix en l'agenda del director de l'Agència de Turisme de Sitges, Klaus Akerblom, que en aquests moments també continua a Fitur. Senyor Akerblom, bon dia i bona hora.
Sí, hola, bon dia, molt bon dia.
Bé, per començar, el balanç de la presentació d'ahir a la tarda va ser bo també per part dels responsables de l'Agència de Turisme?
Doncs sí, estem força contents. Va haver bastant d'afluència, sobretot hi havia bastants professionals i periodistes ahir per atendre el que teníem de dir.
Com s'ha venut Sitges a Fitur?
Com està Sitges a Fitur?
Com s'ha venut?
Com s'ha venut? Doncs, durant la presentació, en primer lloc, l'alcalde va agafar l'ocasió per explicar una mica les grans modificacions d'infraestructura que s'estan fent a Sitges. Clar, que si nosaltres pretenem ser una referència turística a l'Estat i fins i tot punter, aquesta excel·lència turística s'ha de dotar de contingut. I moltes d'aquestes inversions, lògicament, no són purament turístiques, però sí són necessàries també per la vida turística, com podria ser el clavegueram, per dir un extrem. Però, per altra banda, lògicament, tota la viabilització del centre del poble, la façana marítima, la possibilitat que tinguem una universitat ubicada de Belles Arts a Sitges, etcètera. Clar, són grans reclams que no siguin purament promoció turística, però sí que són grans reclams turístics.
Aquest és un any difícil. De moment, aquest primer dia Fitur, pel que heu pogut veure, què s'acostuma a presentar o què són, diguem-ne, aquells valors que acostumen a presentar les diferents destinacions que poden ser competència directa amb Sitges i fins a quin punt Sitges es pot singularitzar respecte a l'oferta turística que és present a Fitur?
Bueno, és que Sitges ja és un referent turístic a l'Estat. Hi ha molts indrets que estan mirant cap a Sitges per a veure com es promociona Sitges per aplicar-la fins i tot als seus continguts. Nosaltres en aquest any ens hem centrat molt en el tema de el que denominem vila de festivals. O sigui, clar, pots fer promoció, anar cap a fora a vendre el destí, o bé podré fer promoció dins del destí i generar activitat promocional des de dintre del destí, pròpiament. I si la vinculació que nosaltres tenem a Vila del Festival és de dotar Sitges amb un contingut, que vol dir que bàsicament cap de setmana i durant tot l'any hi hagin esdeveniments que són prou importants per atreure gent cap al poble. Com podria ser ara el Dance Olympiad, que tenim a Setmana Santa, que és puntual amb el circuit de ball, professional i esportiu. Tenim el Gran Carnaval, que ja és mundialment famós, etc. Hi ha tota una sèrie de continguts que, per una banda, té un impacte econòmic directe en el poble i, per altra banda, genera flux cap al poble com a promoció per l'atractiu que genera.
Mm-hmm. Alguns ciutadans ens comenten, i Klaus Akerblom, que ens matisi tot el que faci falta, a Sitges li feia falta una Gay Pride per promocionar-se a l'exterior?
No. Però, per altra banda, sí que també és veritat que és un referent en el segment gay, per dir-ho d'una forma. Uh-huh. I aquest Gay Pride que es fa a Barcelona té un impacte brutal econòmic, però no és de només un dia. I a Sitges volíem fer 3-4 dies. I per posar-lo una referència, si encara no hem obert les inscripcions, ja tenim 20 caroses apuntades. I s'apunten uns 20.000 persones de visitants. I clar, en aquest aspecte, l'impacte econòmic que té és brutal. Però, per altra banda, destacar aquí que no som nosaltres des de l'Ajuntament ni des del Turisme de Sitges que l'organitza, sinó és una iniciativa completament privada.
Que ha merescut, en qualsevol cas, el debat a partir d'aquesta iniciativa privada sobre com es podria fer i com es podria desenvolupar una activitat d'aquest tipus, no?
Sí. Però el que passa és que, per exemple, l'LGBT que ara està bastant de moda, vull dir, Sitges és un referent en aquest sentit, però és que per tot arreu, a Barcelona ja explícitament s'està promocionant com un destí gay. Nosaltres no. Sitges sempre ha sigut un poble molt obert, molt tolerant, on tothom ha sigut benvingut,
independentment
de la sexualitat.
Us ho preguntàvem obertament per si hi ha hagut o heu tingut, en la mesura que des de l'Agència de Turisme es va donar ja aquesta notícia i que, per exemple, en el diari El Punt va sortir com a titular a partir de la primera conversa que es mantenia amb Klaus Åkerblom, si algú us ha mostrat o no una certa reticència o no a la celebració d'un esdeveniment d'aquest tipus.
No, la veritat és que bàsicament tot el contrari. És que tots diuen que, clar, és el que realment està de moda ara, l'impacte econòmic és fantàstic i que realment en un poble com el Sitges que ja té la tradició d'alguna forma que és el que tocava. Per altra banda, estem perfectament conscients que en un poble de 25.000 habitants o 27.000 habitants l'impacte de 50.000 persones té les seves conseqüències. Però fins ara, la veritat és que tots els comentaris que hem rebut són positius.
Són positius. En aquest context de crisi que vivim, a finals de l'any passat, en el sopar de la gremiata, el president del Gremi d'Hostaleria assenyalava que aquest 2010 serà un any complicat. De moment, fins on pot saber el director de l'Agència de Turisme les previsions que hi ha sobre la taula? Aquest 2010 ha començat bé? Es presenta des d'un punt de vista de previsions millor del que s'esperava o no tant?
Bueno, s'ha de posar una mica en el marc. Lògicament, som en una situació força complicada i sobretot hi ha uns segments que són més tocats que altres, com podria ser el turisme de negocis, per marcar-los tot un títol. Fins i tot a Barcelona, el Jordi Clos, el president del Gremi d'Hostaleria, diu que de l'any passat el pitjor del pitjor és el que passarà en aquest primer trimestre.
D'acord.
Fins arrenca la Setmana Santa, la veritat és que és la costa de gener, i per altra banda és que tothom s'està intentant recuperar cara a l'any que ve. Tothom sap que és una situació complicada. Barcelona té una sobreoferta d'hostaleria enorme en aquest moment i per tant això repercuteix també a Sitges, però dins d'aquest marc Sitges tampoc està tan malament. Ara, és veritat que aquests moments, aquest primer trimestre sí que és força complicat.
O sigui que estem passant molt probablement els pitjors moments del 2010 que acabem de començar?
Jo segurament gener-febrer seran mesos força complicats i jo crec que a partir de finals de març sí que es veurà una mica més el llum del final del túnel.
Una qüestió final per Klaus Åkerblom. En aquests dies també hi ha hagut un cert debat a l'entorn de quina ha de ser la denominació de Sitges i en el marc de quina denominació es pot incloure Sitges, que si Costa del Garraf, que si Costa de Barcelona, en definitiva, sota quina bandera o sota quin paraigües es pot ficar Sitges, si és que s'ha de ficar dins el paraigües d'algú. La reflexió del director de l'Agència d'Hostaleria de Turisme, quina seria en aquest sentit?
Bueno, aquest debat ja l'estan portant més aviat en terminologies polítiques. O sigui, nosaltres intervenem i jo tinc les meves opinions. El que sí que sembla bastant clar, tot i així, és que el títol d'alguna forma serà Costes de Barcelona, per aprofitar una mica l'atracció i la notorietat que té la marca Barcelona. Garraf mai ha sigut una marca que realment ha encaixat, sí que a nivell local sí, però cap a fora no té una connotació, no té una imatge. O sigui, aprofitem una mica de Barcelona. El debat és més aviat quins valors s'acopla en aquest Costes de Barcelona, si Penedès, si el mar, si el modernisme, si fashion, si... Allí està una mica el debat ara, però sembla bastant clar que serà Costes de Barcelona.
I des del punt de vista de l'especialista o de la persona ja amb experiència en aquest àmbit, a Sitges li fa falta anar sota el paraigües d'algú o no?
Sí.
Sí?
Sí. Quan més lluny és que clar, promocionar a nivell local, doncs no, perquè Sitges ja té unes connotacions força bones, té una imatge fantàstica. Quan més lluny, doncs clar, l'has de posar en un marc, perquè tan notori tampoc és que vagis a Dinamarca o a Alemanya a vendre Sitges. A vegades sí, però sempre millor que tinguis dins d'un marc i en aquest marc sigui molt positiu.
D'acord, o sigui, tot i ser una destinació coneguda, la referència de Barcelona pot ajudar en més d'una ocasió.
Definitivament.
Sí. De moment, bon balanç, per tant. Klaus Åkerblom es quedarà a Fitur encara alguns dies més. La presència de Sitges, han de passar encara algunes coses més aquests dies?
Bueno, tenim entrevistes. L'afluència cap a l'estand és bastant bona també. Aquests dies són professionals i aquest cap de setmana s'obre al públic, que és quan podem informar directament al consumidor final, que òbviament és interessant.
Acaba de... Sí, sí, digueu.
Sí, també tenim aquí tots els directors de les oficines espanyoles de turisme, que tenim entrevistes concertades amb ells i també amb els promotors de la Generalitat.
5 minuts i seran 10:45, per tant, a veure si aquest bon balanç de l'inici de Fitur es pot continuar mantenint al llarg d'aquests propers dies. N'hem parlat amb el director de l'Agència de Turisme de Sitges, Clos Akerblom. Senyor Akerblom, gràcies per estar aquí matint nosaltres.
Molt vosaltres.
Sort durant aquests dies, com no. Adéu-siau.
Moltes gràcies, adéu.